Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Des d'avui les urgències es traslladen del CAP del carrer Girona a l'ambulatori del Rieral. A partir d'avui comencen les obres de millora al CAP situat al centre de Lloret, al carrer Girona, més o menys a prop del centre. Els treballs que afectaran la planta baixa de l'edifici obliguen a traslladar les urgències, tant de dia com de nit, a l'altre ambulatori de la vila, el Rieral. Anomenat Doctor Benito, està situat, com dèiem, al barri del Rieral, en concret a l'avinguda de Vidreres. Aquesta situació és temporal i es preveu que s'allargui una mica més d'un mes, mentre durin les obres que es preveu que estiguin acabades al juny. Això sí, la resta d'atenció proporcionada al CAP del carrer Girona, com per exemple les extraccions, se seguiran fent des de l'ambulatori situat al costat de Can Xardó. Ampliarem aquesta informació amb Imma Morató, que és directora dels ambulatoris de Lloret i Tossa. Molt bon dilluns a tothom. Comencem setmana amb diverses notícies per tractar i fent balanç de Sant Jordi i de la Nit de la Cultura, que es va celebrar divendres al vespre. Serà al llarg del programa d'avui i en Josep ens en dona més detalls a banda de la resta de temes que tractarem. Molt bon dia.
Molt bon dia, Maria. Seguirem en l'àmbit sanitari perquè en Lloret, si se puede, denuncia que dies enrere va haver-hi un altercat amb pacients d'urgències del comarcal de Blanes que es queixaven que els passaven al davant turistes i esportistes. Entrevistarem el regidor Paulino Gracia i la resposta que li dona la doctora Cristina Neto de la Corporació de Salut. A la segona part exposarem tots els premiats de la Nit de la Cultura que divendres passat va guardonar Jaume Soliguer, impulsor dels pintors i pessebristes de Lloret amb el Segavina. També repassarem com va anar ahir la Diada de Sant Jordi que va omplir a vessar el passeig Verdaguer. Amb Francesc Alsina, dels comerciants, farem balanç de la Primavera Market i sabrem quants diners es van recaptar per investigar sobre la fibrosi quística, ja que el certamen ha incorporat un vessant solidari. I no deixarem de banda els esports perquè amb Moisès García donarem tots els resultats del cap de setmana. No sé si parlarem del Barça o no.
Doncs tot això és el que explicarem. Del Barça en parlarem perquè precisament el Club Hoquei Lloret va jugar contra el Barça ahir a la tarda amb un pavelló ben ple perquè va funcionar la campanya que vam fer amb les escoles. I res més, exposat el contingut, donem pas a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora amb Rosa Giral, Eduard Lanzas i Marc Diva a la producció i qui us parla, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts, donem pas a Miquel Bernis per conèixer tots els detalls de la informació del temps.
Bona tarda. Aquesta setmana tornarà a estar marcada per un retorn a l'ambient pràcticament d'hivern. De moment, aquestes pròximes hores, les temperatures es mantindran altes. De fet, la nit de dilluns a dimarts serà fins i tot més suau que no pas les últimes matinades i encara aquest dimarts el vent de Garbí farà que les temperatures al migdia pugin de forma bastant clara. Però compte, perquè dimecres, dijous i divendres ens espera una baixada contundent dels termòmetres que farà que fins i tot a la línia de la costa baixin de l'ordre d'uns 5 graus i que en sectors interiors i del Pirineu aquesta baixada arribi a ser de més de 10 graus en alguns casos. Per tant, retorn clar altre cop a l'ambient de març, fins i tot més hivernal que primaveral, i a més amb alguns ruixats en aquest cas, en aquest canvi de temps, que sobretot arribaran aquestes precipitacions la nit de dimarts a dimecres al voltant de Lloret, serà quan plourà de forma més continuada i de forma més clara. De cara a dimecres i dijous el temps es mantindrà insegur, però ja només aniran apareixent ruixats molt aïllats i molt puntuals, i una segona, de fet, tongada de ruixats que hi haurà a última hora de dimecres i de cara també a les primeres hores de dijous, ha d'afectar més clarament comarques del centre i sud de Catalunya que no pas les del nord-est. Per tant, deixaria, sembla, bastant de banda la selva marítima aquesta segona tongada de pluges. De cara al cap de setmana, probablement el temps serà bastant millor, encara falten molts dies, però és poc probable que es repeteixi una situació com la del centre de la setmana i també les temperatures progressivament s'anirien recuperant a mesura que es vagi acostant al final del mes d'abril.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix 9 graus, 94% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara passen 5 minuts de les 8 del matí i ens fixem en les portades. Hi ha tres temes que són pràcticament notícia destacada a tots els diaris. D'una banda, el França, Macron directe cap a l'Elisi, el candidat centrista és el favorit de la segona volta contra Le Pen. Ho diu el Punt Avui. El diari de Girona destaca que Macron o Le Pen seran el nou president de França. D'altra banda, un altre dels temes destacats és la victòria del Barça ahir contra el Madrid en el Clàssic. El Barça pot fer-ho, guanya Madrid en l'últim minut, 2-3. Mentre que el diari de Girona titula Messi encén la Lliga. Un gol de l'argentí en el temps afegit resol el Clàssic i revifa les opcions dels Blaugrana. El resultat va ser de 2-3. I l'altre tema del dia és Sant Jordi. El Punt titula Sant Jordi platòric, mentre que el diari de Girona afegeix que és un Sant Jordi massiu pel bon temps i per la jornada festiva. I d'altra banda, aquestes notícies ocupen tota la portada del Punt, però el diari de Girona també té espai per parlar d'altres temes. La sindicatura diu que l'Illa de Blanes no genera prou recursos per tornar deutes. El Festival de Dansa Sismògraf d'Olot es consolida amb uns 15.000 assistents. També es fa ressò el diari de Girona que prop de 5.000 multes es posen en 4 anys per restriccions als tràilers a la Nacional 2. En esports, el Girona de futbol tanca la jornada amb 7 punts d'avantatge. L'empat del Tenerife a Sòria impedeix que els canaris s'acostin a 5. I també en esports, un gol del Peralada en el minut 93 evita que l'Olot celebri el títol. Resultat 2-1.
La resta de titulars de la jornada són eclipsats per les eleccions franceses. Per exemple, podem llegir a El Periódico tots contra Le Pen, mentre que El País destaca que Macron rep el suport dels seus rivals per frenar a Le Pen. La Vanguardia diu Macron i Le Pen lluitaran per la presidència de França. El Mundo afirma que Macron es perfila com a nou president de França, mentre que La Razón diu que Macron és el fre de Le Pen. Només el diari Ara titula la seva primera plana de forma totalment diferent Llibres, roses i referèndum.
Doncs referent a Sant Jordi, afegir que Nosaltres dos de Xavier Bosch en català i Pàtria de Fernando Aramburu en castellà han liderat les vendes de ficció per Sant Jordi. La vida que aprenc de Carles Capdevila en català i 50 palos de Pau Donés en castellà s'han imposat en no ficció. I si ens centrem en Girona, els periodistes Rafael Nadal i Bàrbara Julve, juntament amb l'escriptor gironí Javier Cercas, han estat els autors més venuts aquest Sant Jordi aquí a les comarques gironines. I altres notícies que volem destacar ràpidament. A Barcelona, el metro comença avui una vaga amb aturades de 2 hores al matí, tarda i vespre. Una nena de 13 anys està en coma després de veure's mitja ampolla de rom a Múrcia. En esports, a banda del clàssic d'ahir entre el Barça i el Madrid, també és notícia que Marc Márquez ha guanyat per 5ª vegada a Austin i Rossi, volem dir, és el nou líder del Mundial. 5ª victòria del de Cervera a Austin i primera cursa que guanya aquesta temporada. Marc Márquez ha guanyat davant de Rossi i Pedrosa. I en tenis, Rafa Nadal ha superat Albert Ramos a la final i ha guanyat per 10ª vegada el Masters 1000 de Monte Carlo. Cal dir que el tenista de Manacor és el primer a sumar 10 victòries en un mateix torneig del circuit professional.
Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Renova ja a Euronix, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronix, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronix, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova ja a Euronix, la teva vida més fàcil.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 11 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 10 i al polígon de l'estació de Blanes.
Durant la crisi, l'Estat ha obligat les comunitats autònomes a retallar inversió en salut i educació mentre la despesa militar es manté intacta. Siguis independentista o no, l'Estat tria gastar els teus diners en armes i ambaixades de luxe mentre ofega els serveis socials de Catalunya. Fem futur. Endavant, República. Assemblea Nacional Catalana.
Los próximos 29 y 30 de abril, sexto encuentro de la Casa Cultural de los Pueblos de Ítera y Feria de Abril en Lloret. Comida de bienvenida, procesión de la Virgen, misa rociera en la Iglesia de San Roma, pregón de fiestas y gran fiesta popular para celebrar la Feria de Abril y el sexto encuentro de los Pueblos de Ítera. Ven a conocer las fantásticas casetas con los mejores productos típicos. Los días 29 y 30 de abril, sexto encuentro de los Pueblos de Ítera y Feria de Abril de Lloret de Mar. Organiza la Casa Cultural de los Pueblos de Ítera y la Peña del Graná. Más información en el 972-36-3515 y en el Bar Granada.
Restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al restaurant El Rossell disposem de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-30 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Birra Sana. Setè festival de cervesa artesana els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig a Lloret de Mar. Més de 4.000 metres quadrats per gaudir amb tota la família al pàrquing de Sa Caleta, al final del passeig de Lloret, on podràs tastar les millors cerveses artesanes nacionals i internacionals, àmplia oferta gastronòmica i food truck. Parc infantil vigilat, animació pels més petits, música en directe, degustacions, maridatges, el pont de maig a Lloret de Mar. No t'ho perdis. Setè festival de cervesa artesana Birra Sana. Organitza Associació Birrassana, Cervesa Marina i amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Inscripcions als cursos intensius de nivell inicial i bàsic de català. Fins al divendres 28 d'abril, amb horari de 10 a 2 del matí. El dijous de 5 a 7 de la tarda. Connecta't al català. Inscripcions als cursos intensius de nivell inicial i bàsic. Oficina de Català de Lloret de Mar, carrer Felicià Serra i Mont 15. Telèfon 972 36 18 34.
Disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes... També de tots els colors. Grogues, vermelles, blaves... Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente. No t'ho pots perdre!
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix, un quart de 9 del matí. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dilluns 24 d'abril. Comencem setmana amb la ressaca de Sant Jordi. En parlarem avui de com va anar la diada aquí a Lloret, també de la nit de la cultura lloretenca, però la primera part del programa la destinarem a l'àmbit sanitari. Primer de tot, perquè a partir d'avui comencen les obres de millora al cap del carrer Girona. Els treballs que afectaran la planta baixa de l'edifici obliguen a traslladar les urgències de dia i de nit a l'altre ambulatori de la vila. Anomenat Doctor Benito, està situat al barri del Rieral, en concret a l'avinguda de Vidreres.
Aquesta situació és temporal i es preveu que s'allargui una mica més d'un mes mentre durin les obres que es preveu que estiguin acabades al juny. Això sí, la resta d'atenció proporcionada al CAP1, com les extraccions, se seguiran fent des de l'ambulatori situat al costat de Can Xardó.
Doncs el que fem és ampliar aquesta informació amb Imma Morató, que és la directora dels ambulatoris de Lloret i Tossa. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Dèiem que les obres comencen avui. Què és el que està previst fer?
Sí, les obres han començat ja fa un parell de setmanes, però avui comença ja la part de les obres que afecten directament a l'atenció continuada. El que estan fent és, bàsicament, canviar la climatització de tota la planta baixa i reformar l'espai dels boxos d'atenció continuada. Això ens durarà aproximadament unes 5 setmanetes. Pensem que la primera setmana de juny ja estarà acabat, però bueno, de moment no tenim data de finalització, però al voltant de la primera setmana de juny.
Val, per tant, a l'estiu, en principi, tornaria a funcionar sí, amb normalitat, eh?
Correcte. A l'estiu tornarem a tenir les urgències tant de dia com de nit al carrer Girona 8-10.
Però, per tant, les persones que tinguin hora amb el metge de capçalera poden anar-hi amb normalitat?
Sí. La resta d'activitat, tal com heu ja comentat, es farà normal. Les visites del metge, d'infermera, de pediatra, les extraccions, odontologia, tot es farà igual en el centre de Lloret. L'únic espai que ara està amb obres, que està inutilitzat, és el punt d'atenció continuada. Per això no hi ha cap problema. El que sí que us volíem dir és que, sobretot, abans de desplaçar-vos o al cap del Lloret Centre o al de Rieral, primer intenteu contactar via telefònica, perquè és probable que us puguem oferir hora pel vostre metge o pel mateix dia o per l'endemà, i us eviteu el fet, sobretot la gent que viu a l'entorn del Lloret Centre, d'haver-se de desplaçar al Rieral. Només era aquest comentar-vos això, intentar sempre trucar abans a veure si es pot resoldre d'alguna altra manera, durant hora pel seu metge o bé per la seva infermera.
En el cas que algú tingui una urgència, en referim.
Sí, algú, més que una urgència, el fet de que a vegades algú pot anar al centre sense hora de visita i a lo millor hi va al matí i el seu metge no està fins a la tarda i acaben siguent atès d'atenció continuada. Per evitar tot això, doncs preguem que la gent truqui abans per telèfon, demani hora, i a lo millor solucionarà. Les urgències es faran igual al cap del Rieral, això no hi ha cap problema, eh? Tothom pot anar, però a vegades amb una trucada telefònica intentar parlar amb el seu metge, la seva infermera, o bé trucar perquè els donin hora pel cap d'unes quantes horetes, a la tarda o al migdia, podríem solucionar aquest problema.
Doncs queda dit, fem extensiva aquesta informació a tots els oients. No sé si cal afegir alguna cosa més, perquè més o menys ja ho hem comentat tot.
No, jo us diria que en principi ja està tot ja cobert en el sentit d'intentar oferir la millor assistència possible a tothom, que evidentment un dia o altre s'havien de fer aquestes obres. Ja els que jo veniu habitualment pel CAP ja veu que ja fa quasi 2 anys que vam fer les obres de la primera planta, de la tercera planta, de la segona, hem anat baixant, i ara tocava aquest any fer-ho ara. Sobretot això, una miqueta de paciència per tothom i intentar trucar abans de venir. Si algú creu que té una urgència o que ha de venir, també teniu el recurs del 061 que us pot orientar i us pot donar un consell per pal·liar la situació del moment i esperar fins l'endemà, però que si no hi ha més opció, evidentment, aquí estem per atendre les vostres necessitats sense problema.
Doncs Imma Morató, directora dels ambulatoris de Lloret i de Tossa, moltíssimes gràcies per atendre un dia més la ràdio de Lloret de Mar i esperem que les obres vagin molt i molt bé i que el juny ja pugui tornar-se a obrir el cap.
I tant. Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I, com deia, seguim en l'àmbit sanitari, però en aquest cas parlem de l'Hospital Comarcal de la Selva, situat a Blanes. Ho vam llegir al Diari de Girona fa uns dies. Un grup de pacients es va revelar per l'espera a la sala d'urgències fins al punt que van haver d'intervenir els Mossos d'Esquadra.
Segons el rotatiu comarcal, l'altercat va tenir lloc el passat dia 16 d'abril. Hi havia persones esperant a urgències des de feia més de 4 hores, les quals es van queixar que al davant seu, passaven esportistes i turistes i posaven en dubte així els criteris d'atenció de l'hospital.
Un dels afectats s'ha posat en contacte amb el grup municipal d'En Lloret Si Se Puede. Quan són les 8 i 20 del matí, tenim el regidor aquí als estudis, Paulino Gracia, i el saludem. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Buenos días.
Què és el que va passar, tot i que ho llegíem fa uns dies al diari de Girona, què va passar exactament aquell 16 d'abril a les urgències del comarcal?
Nosotros el conocimiento que tenemos es no solo por parte de este chico, sino que nos hemos intentado poner en contacto con más gente que hubo allí, para no tener solo una opinión. Y es que desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde prácticamente no entró nadie de la gente que había en la sala de urgencias. Pero sin embargo sí que van entrando ambulancias, que entiendo o entendemos que el que va en ambulancia hay un criterio y se supone que tiene que ir más urgente, entra directo, pero en el momento que te dicen es que no solo entran también las ambulancias, sino que también los turistas que vienen en taxi los cogen antes, cuando a lo mejor lo que se han hecho es doblarse un tobillo jugando al fútbol, porque recordemos que estaba el MIC en aquellos días. Y claro, eso...
El MIC y muchos otros establecimientos esportivos, ¿no?
Correcto. Entre otros, pues el MIC, ¿no? Y lo que pasó ahí fue eso, que la gente al final, claro, había gente que llevaba 4 o 5 horas realmente pacientes que habían con urgencia y gente que estaba tirada en los bancos. Recuerdo que a mí me han contado un par de casos. Y, por ejemplo, no quería comentarlo, pero lo voy a decir. Yo, mi hermana, precisamente que vive en Blanes, estaba con su cuñada, llevaba más de 3 horas con un fuerte dolor en el pecho. Quiero decir, y no los cogieron, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Hubo un chico, que es este el que menciona el diario de Girona, el que ya llega un momento en que se cansa, coge su teléfono para grabar, entra dentro de las urgencias, y grabando cómo estaban las urgencias, ¿no? Gente, pues, en camillas, por los pasillos, gente... Ahí me parece... Me contaba él que había ahí tres, como una butaca, que también solo entrando a mano izquierda, que también habían 3 personas allí, que hicieron un desastre. Entonces, en el momento en que él graba, se le acercaron y le dijeron que no podía grabar, que fue cuando vino ya el de seguridad del hospital, diciéndole que él no podía grabar. Él quiso y siguió grabando, y fue cuando la seguridad del hospital llamó a los Mossos de Escuadra, y fue cuando los Mossos de Escuadra se presentaron allí. Hay un detalle, que no es solo este chico el que se rebeló, sino que este chico fue el que empezó, pero habían alrededor de unas 40 personas, de las cuales 30 se unieron a él. Es decir, que no es una persona aislada que diga, oye, mira, yo me he cansado. No, 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 que fue casi todo el mundo que de allí. Y a mí han habido mucha gente que me ha dicho, no, no, es que nosotros veíamos cómo iban pasando los turistas, iban pagando con las tarjetas de crédito, o sea, les pedían el dinero, ellos pagaban y entraban. Y no es que entrasen a lo que te hacen, que primero entras a la enfermera, te hacen el primer control, sí, y luego sales, sino lo que directamente entraban.
Eso el cribatge, ¿no?
Sí,
que
sí.
Miran la gravetat.
Correcto.
De la urgència.
Correcto. Entonces, claro, la gente llegó un momento que explotó. Con toda la razón del mundo, explotó. Y es normal. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ahora es ponernos en contacto, tanto a nivel de Parlament, que es Albano Dante, que es nuestro portavoz en la Comisión de Sanidad, del grupo de Catalunya Sí que es Pot, y por otro lado también hemos puesto toda esta información a nuestra diputada Marta Sibina en el Congreso de Madrid, que también es portavoz de Sanidad de En Comú Podem. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es que se arregle de una vez. No le echamos la culpa a los profesionales, pero sí a la gestión. Sí a la gestión, porque esto no es una cosa que viene de ahora. Esto ya lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Viene a causa de los recortes, pero... Por otra parte, la gestión es nefasta. Lo hemos dicho desde que estamos en el ayuntamiento. La gestión es nefasta. Los recortes también, pero la gestión es nefasta.
Parlem del 16 d'abril, que hi va haver aquesta revelació, però han comprovat si això passa, perquè diu que fa temps que està passant,
sí.
Passa altres dies, és a dir, sempre és la tònica,
claro,
que la gent que arriba amb ambulància o els turistes que paguen claro, passin per davant d'altres urgències?
Claro que es la tónica. Quiero decir, nosotros lo hemos dicho muchas veces y no es solo ahora. Esto es un diario. Lo que pasa es que ese día pues hubo gente que se rebeló. La gran mayoría de veces la gente llega allí y, bueno, pues espera o se van o bueno, no les queda otra. O hay mucha gente que en vez de ir a urgencias de Blanes se van directamente al Trueta. De eso hay muchísima gente. Nosotros tenemos el conocimiento. Quiero decir, las urgencias de Blanes, o sea, a mí yo realmente a veces me da hasta miedo si tengo que ir, porque es que es un desastre. Y ese día Es lo que le digo, ese día había gente que estaba realmente mal, porque había una persona incluso, que, es que todo esto son cosas que nos han contado nosotros, y nos hemos puesto en contacto y hemos ido buscando a la gente. Había un hombre que estaba orinando sangre y lo tenían allí también, y llevaba más de 4 horas. Hay veces que hay 8, 9 y 10 horas de espera. Pero lo curioso de esto es que este chico, cuando ya se monta todo el...
Este chico al que entra a grabar.
Al que entra a grabar, claro, uh-huh. Michael Villanueva. Cuando él, porque claro, allí una vez se revela tanta gente, allí lo que exigen es que salga alguien con un poco de alguien de la dirección, o entonces cuando salen, claro, le cuentan todo lo que está pasando. Esta doctora entra y en cuestión de una hora empiezan a llegar médicos de otros hospitales, de Calella o de otros turnos que ya han salido. Entonces, a partir de ahí, en cuestión de 2 horas, que es a partir de las 4 de la tarde, en cuestión de 2 horas, quedan las urgencias de Blanes sin ningún paciente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que tenga que pasar eso, que gente se rebele, para que realmente traigan a más médicos? O sea, si nadie dice nada, pues bueno, pues a esperar 6, 7, 8 horas, las que hagan falta. Pero como la gente se rebeló, entonces a partir d'ahí sí se ponen les piles.
I quan diem que la gent es va rebel·lar, què és el que van fer?
Bueno, recuerdo que había un hombre que era de Barcelona, que estaba aquí el fin de semana, y me comentó, me dice que él se pone de pie, dice, se va hacia la ventanilla, dice que es una vergüenza, que los turistas están entrando antes que ellos sin ir de carácter de urgencia, porque la gran mayoría son caídas. Incluso me comentó que había uno que iba bebido, y lo que dice... Hacia la profesional que salió a dar la cara, le dijo, ¿qué pasa? Pero literalmente, ¿qué pasa? Que el dinero de ellos vale más que el mío, porque llevo 35 años cotizando y sin embargo los estáis cogiendo antes que yo y antes que nosotros. Eso fue palabras de este hombre. Fueron textuales como a mí me las contó. Entonces, claro, nosotros ya somos conscientes de lo que pasa. Lo que necesitamos para realmente poder abrir más la caja es lo que pasó el otro día. Que uh-huh. La gente se rebele, porque ya está bien. Y lo que dice el hombre, o sea, lo que decía ese hombre es verdad. O sea, nosotros pagamos una sanidad, que la sanidad no es gratuita, que la sanidad la estamos pagando. La pagas tú, la pago yo, la paga todo el mundo, quiero decir. Entonces, ¿por qué uno que viene con una mutua o porque va a pagar entra directamente? Eso no tiene lógica, ¿no? O sea, y así funciona. Pero bueno, es lo que tiene la corporación. Ja sabeu vostè el que penso de la corporació.
Doncs sí, ho ha exposat en diverses ocasions, queda claríssim. D'aquí un moment parlarem amb Cristina Neto, que és la responsable del servei d'urgències a l'Hospital de Blanes, però abans d'acomiadar-lo volíem tractar un altre tema, i és que s'han posat unes tanques en alguns trams de l'Avinguda Just Merlès, situades davant d'un parell d'hotels, i tot plegat té a veure amb el seu grup. Expliqui'ns.
Sí, fue una propuesta nuestra que se aceptó en los últimos presupuestos, porque resulta que todo lo que es enfrente del Hotel Helios y el hotel de al lado, ¿qué pasa? Que hay la gente sobre todo la gente mayor, cuando descargan los autobuses, sobre todo el Inserso, y cuando descargan autobuses, descargan muy cerca de la acera. Queda unos 50, unos 40 centímetros más o menos, pero es que luego, como todo el mundo sabrá, yo para mí está mal hecho, hay una pendiente, hay una caída de otros 60 centímetros. ¿Qué pasa? Que mucha gente mayor, sin darse cuenta, cogiendo... Pero esto era 2, 3 veces por semana, caídas 2, 3 veces por semana. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre caían, había gente mayor que caía, pues... Pero, claro, no es lo mismo una persona joven que una persona mayor. Cuando una persona mayor cae. O sea, entonces, lo que hemos hecho es poner todo esto para que impida que la gente caiga. No sabemos que a lo mejor estéticamente pues no es lo que nosotros queríamos, pero nosotros no buscamos la estética, lo que buscamos es la seguridad de la gente, y no solo de la gente que viene de fuera, sino también de la gente de Lloret. Creemos que era necesario. No es algo solo por seguridad, sino que también, por otro lado, vamos a estar ahorrando, aunque parezca así contado, parece un poco, pero vamos a ahorrar también en sanidad, en gastos sanitarios, porque le aseguro que cada vez que había una caída tenía que venir una ambulancia. Quiero decir... que es una forma también de ahorrar en gasto sanitario.
¿Y quién ha partida así destinada?
15.000 euros. Era una partida de 15.000 euros. Tenemos que saber realmente ahora, tengo que preguntarlo, cuánto se ha gastado el total. No sé si ha sido 10, 11, 12 o 13, pero más o menos se estimaba eso, unos 15.000 euros.
Y ya está, ¿eh? Están colocadas todas las que se habían de colocar.
Sí, bueno, en un principio hemos hecho este primer tramo porque era el tramo más alto y era donde más caídas había. Sí que es verdad que si vemos que funciona, lo hemos hablado también con el gobierno, que si realmente funciona, pues continuaremos. Pero si vemos, porque claro, el otro día me decían, había un comentario que me decía un hombre que claro, que ahora los niños y tal y como se ha hecho, pues se van a colgar y... Pero es que claro, de la otra manera, sí que era culpa del ayuntamiento. El hecho, yo no entiendo cómo no ha habido una denuncia realmente, porque cuidado que se nos puede caer el pelo, como aquel que dice. Entonces, claro, de esta manera, ahora, si alguien se cae, va a ser por cosa suya, o sea, va a ser algo suyo. O sea, hay una protección y yo creo que la gente tiene que tener un poco de cabeza, ¿no? Y de no hacer el tonto. Ya sabemos que en verano los turistas, pues de cabeza poca, pero ya es cosa, responsabilidad suya. Nosotros ya nos hemos asegurado de que ese vallado impida que la gente caiga, ¿no?, hacia el otro lado. Pero bueno, vemos también, ya lo comenté el otro día a Eduardo, al compañero del PSC, porque si vemos que la gente hace mucho tonto, entonces lo que haremos será poner una barra en medio para que no haya tanta distancia. Lo hemos hecho alto, ¿por qué? Porque si lo hacíamos más pequeño, probablemente la gente que va caminando hacia atrás, eso mismo le servirá de trampolín para caer hacia atrás. Entonces, con la altura que tiene, ahora ya más o menos te pega un poco más arriba de la zona de los riñones y ya no te aguanta más que tirarte.
Doncs queda explicat també. Paulino Gracia, portaveu de Lloret, si se puede. Moltes gràcies per ser un dia més aquí als estudis i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
I recuperem el tema de la rebel·lió que hi va haver al comarcal de Blanes i qui dona la resposta per part de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és la cap del Servei d'Urgències de l'Hospital de Blanes. Aquí saludem quan passa un minut de 9:15. Cristina Neto, bon dia.
Bon dia.
Del que ha dit el regidor i el que va passar, quin és el punt de vista de la corporació?
Bé, doncs hi ha algunes coses que no hi estic d'acord en el que hi ha comentat. Sobretot ha intentat insistir en el tema de que els turistes i els esportistes entren abans, i això és incert en el servei d'urgències. El que sí que passa és que els pacients que venen en ambulància, siguin esportistes o sigui el tipus de pacient que sigui, evidentment entren primer al triatge, i com que el sistema d'emergències mèdiques també té unes unitats de suport vital avançat i de suport vital bàsic limitades i han de quedar lliures de seguida per poder seguir fent atenció al ciutadà, doncs el que fem és ubicar aquests pacients a dins del servei d'urgències però a una sala d'espera. S'esperen per visitar-se, no són atesos immediatament. Passen pel triatge com tota la resta de pacients i segons el nivell de prioritat de triatge és quan es decideix si han d'esperar o no han d'esperar.
Per tant, el tracte que se'ls fa, encara que paguin amb la targeta de crèdit, com deia el regidor, és el mateix per tothom.
És el mateix per tothom. O sigui, per nosaltres, pel servei d'urgències, ens és indiferent que vinguin amb una targeta de crèdit o que vinguin amb la targeta sanitària. Per nosaltres, els pacients són tots iguals. Llavors, el que fem és passen el mateix filtre a tots. Nivell de triatge, passen pel despatx de triatge. Allà es fa un triatge estructurat, que és el que va recomanar el Servei Català de la Salut i que, de fet, tenen instaurats gairebé tots els hospitals de Catalunya, i allà es prioritza per nivells de prioritat més que de gravetat. Prioritat en l'atenció. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, els pacients que tenen una prioritat 4-5 són els que s'esperen més que els que tenen una prioritat 2-3.
I el que deia el regidor, que hi havia persones a la sala d'espera amb problemes greus?
Clar, és que hem de distingir dues coses. El triatge el que fa és prioritzar l'atenció a l'urgència, no a la gravetat. O sigui, hi ha coses que són greus i són prioritàries. Però, per posar-te un exemple, un pacient que té una malaltia greu crònica, però que no està aguditzada, és greu, però igual el motiu pel que ve a urgències no és prioritari. En canvi, una persona gran que s'ha trencat el fèmur perquè ha caigut i que té molt de dolor, aquest sí que és més prioritari, perquè s'ha de tractar el dolor. Uh-huh. Hem de distingir entre el que fa el triatge és, en el moment en el que tenim molts pacients, evidentment, si les persones que acudeixen a urgències les podem anar visitant en el moment en el que arriben, doncs això seria l'ideal, però aquest ideal en els serveis d'urgències no existeix. Llavors, amb això s'ha establert un nivell de triatge per decidir quina prioritat s'ha de donar als pacients per poder-los ordenar.
Uh-huh. I per què creu que aquell dia va haver-hi aquesta petita rebel·lió, bueno, que aquell noi va entrar a gravar, la gent es va queixar tant?
Clar, bueno, primer, el tema de la gravació, evidentment, no es pot gravar a dins d'un servei d'urgències, ni a dins del servei d'urgències del Nanes, ni de cap, perquè això està prohibit, més que res per un tema de confidencialitat de la resta dels pacients que hi ha allà. Llavors, la metgessa que estava de cap de guàrdia va sortir amb el de seguretat a demanar-li, sisplau, que deixés de gravar. Com que no va deixar de gravar, doncs es va haver d'alertar els Mossos per un tema de protocol. Això és el que va passar amb el tema de les gravacions. Sí que és veritat que va haver-hi un pic assistencial aquell dia. Pensa que va haver-hi un 40% més de visites de la mitjana que tenim habitualment al servei d'urgències de Blanes, el diumenge dia 16. Uh-huh. Llavors, clar, amb un 40% més de visites, evidentment, els recursos que tenim personals de recursos humans, i sí que és veritat que tenim, hem augmentat la dotació de recursos humans a nivell de metges, els caps de setmana i l'espai que tenim, doncs no és il·limitat, amb la qual quan hi ha un augment, un pic d'un 40% més de visites, doncs malauradament hi ha demora en l'assistència, evidentment.
I també comentava el regidor que quan va haver-hi aquestes queixes van començar a arribar metges d'altres centres.
No, això no és cert? No, metges d'altres centres no. Mitjans d'altres centres no. La dotació d'urgències és la dotació que tenim. Sí que és veritat que tenim altres especialistes que no estan físicament a urgències, que estan operant a quiròfan, i que en el cas de que hi ha una sobrecàrrega, si no estan operant, poden baixar a fer un cop de mà al servei d'urgències, però no han vingut metges d'altres hospitals, ni molt menys.
I en general, va haver-hi aquest dia que hi va haver aquest pic del 40% més de visites, en general el servei d'urgències del comarcal de Blanes diria que funciona bé o els falten recursos? Quina és la situació dia a dia?
Bé, en el dia a dia doncs tenim algun pic, sempre hi ha algun pic d'assistencial, sobretot a més això està bastant descrit a nivell general, que sempre hi ha els pics, hi ha dos pics durant el dia, diaris hi ha com dos ritmes, el de mig matí, primera hora del migdia, i després el de mitja tarda, primera hora de la nit. Sempre hi ha aquests pics en el qual augmenta molt el nivell de visites que acudeixen al servei, i llavors això és el que normalment crea el col·lapse. També és veritat que estem en una fase de reestructurar alguns circuits per tal de millorar aquesta atenció.
Uh-huh. Doncs Cristina Neto, no sé si vol afegir alguna cosa més com a cap del servei d'urgències de l'Hospital de Blanes respecte a tot el que hem parlat.
Bé, reiterar que el nostre objectiu al servei de Blanes, a mi em sap greu que diguin que els hi fa por venir al servei d'urgències de Blanes o que prefereixen anar al Trueta, i bé, des de la direcció del servei d'urgències que sóc jo i la cap d'àrea, doncs el que estem intentant és això, és revertir aquesta situació. Estem fent passos per anar canviant circuits amb el suport de la direcció, per anar canviant circuits per tal de doncs, que aquesta atenció al ciutadà de Blanes, Lloret, de tota la zona sigui millor.
Doncs Cristina Neto, recollim aquestes paraules i agraïm que hagi respost en nom de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva aquí al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat. Nova Ràdio
Lloret. 2:15 de 9 del matí. I és moment ara de saludar en Miquel Bernis perquè ens faci arribar tots els detalls del temps que sembla que seguirà avui acompanyat del sol. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquesta setmana ens esperen més sorpreses meteorològiques importants. De moment, a curt termini, seguim esperant un dilluns amb predomini del sol i amb temperatures que al migdia seran tan o més altes que les d'ahir, a prop dels 20 graus però arran de costa, i temperatures clarament per sobre d'aquests 20 graus a l'interior de la selva. A la tarda, algunes nublades en punts al Pirineu i ben poca cosa més. Demà, de fet, encara a primera hora, l'ambient serà més suau que no pas avui, per tant, la pròxima nit encara serà una mica més càlida que l'anterior, i al migdia el Garbí fins i tot dispararà aquest dimarts encara les temperatures en valors bastant similars als d'avui. Però atenció, perquè de cara a dimecres, dijous, divendres, la baixada serà contundent. Passarem de vent de Garbí a vent de Gregal i a temperatures que arribaran a baixar de l'ordre de 10 graus en algunes comarques interiors i que baixaran també doncs, al voltant de 4, 5, 6 graus a la costa. Per tant, passarem de cara a dimecres, dijous, divendres a màximes ja només de 14, 15, 16 graus i mínimes que arribaran a baixar per sota dels 6, dels 7 o 8 graus com a mínim de cara a dijous i divendres. Per tant, un canvi bastant similar al que ja vam tenir la setmana passada, tot i que en aquest cas arribarà, a més, aquest canvi de temps acompanyat d'alguns ruixats que a la selva marítima ens afectaran sobretot la nit de dimarts a dimecres. Especialment serà quan plourà de forma més clara i amb ruixats més contundents. Després, dimecres ens quedarà un dia insegur, també dijous, però la segona part d'aquesta situació de xàfec sembla que afectarà més clarament les comarques del centre i sud de Catalunya que no pas les del nord-est. Per tant, tot i que dimecres i dijous continuïn sent dies una mica insegurs, poques més pluges ja hi haurà. Tampoc sembla de moment a hores d'ara, tot i que encara queda lluny, que el cap de setmana hagi d'estar marcat per un temps especialment mogut.
Doncs veurem com arriba el cap de setmana, però ara encara queda molt. Aquí, moltes gràcies, Miquel. Aquí, Lloret, ara mateix, 11 graus i la humitat 94%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui, si fem un cop d'ull a les portades dels diaris, veiem més o menys les mateixes notícies a tot arreu, perquè n'hi ha força de destacades. Una la trobem a París, a la vista fixada en aquest país on Macron o Le Pen seran els nous presidents de França. El candidat socioliberal guanya la primera volta electoral per davant de la líder ultradretana. Fillon demana votar Macron a la segona i Mélenchon no dona el seu suport a cap dels rivals. Una notícia que llegim en el diari de Girona i també en el Punt Avui i en molts altres diaris, com ens explicarà en Josep d'aquí un moment. Una altra notícia que comparteixen també avui les portades amb una imatge de Leo Messi és la victòria del Barça a l'últim moment ahir en el clàssic al Bernabéu. Un gol de Leo Messi en el temps afegit resol el clàssic i revifa les opcions dels Blaugrana. El resultat, recordem-ho, va ser de 2-3. També en esports, el diari de Girona es fa ressò que el Girona tanca la jornada amb 7 punts d'avantatge. L'empat del Tenerife-Sòria impedeix que els canaris s'acostin a 5. I encara en futbol, un gol del Peralada, recordem que el porter és el lloretenc Gianni Cassaro, doncs dèiem que un gol d'aquest equip en el minut 93 evita que l'Olot celebri el títol. El resultat va ser de 2-1. L'altra notícia que també trobem avui en els diaris és per Sant Jordi. En el Punt Avui es titula Sant Jordi platòric, mentre que el diari de Girona diu que va ser un Sant Jordi massiu pel bon temps i perquè va ser jornada festiva, ja que va caure en diumenge. I en el Punt Avui no hi ha més notícies a la primera pàgina, però en el diari de Girona sí. Prop de 5.000 multes en 4 anys de restriccions als tràilers a la Nacional 2. Les sancions han augmentat un 32% entre 2015 i 2016. La majoria són de 500 euros. La sindicatura diu que l'Illa de Blanes no genera prou recursos per tornar deutes. El Festival de Dansa Sismògraf d'Olot es consolida amb uns 15.000 assistents i en economia Vives Xus de Massanet preveu tenir 50 botigues i obrir a França el 2019.
Les eleccions franceses copsen les portades en el dia d'avui. El periòdico titula Tots contra Le Pen. El País destaca que Macron rep el suport dels seus rivals per frenar Le Pen. La Vanguardia diu Macron i Le Pen lluitaran per la presidència de França. El Mundo afirma que Macron es perfila com a nou president de França, mentre que La Razón destaca Macron al fre de Le Pen. Només trobem al diari Ara un titular que fa referència a la jornada d'ahir, de Sant Jordi. Llibres, roses i referèndum.
Referent... referent al Sant Jordi, a dir que nosaltres dos, de Xavier Bosch en català i que Pàtria de Fernando Aramburu en castellà, van liderar les vendes de ficció. En no ficció, en català, el llibre La vida que aprenc, de Carles Capdevila, i en castellà, 50 palos, de Pau Donés. I també volem destacar que els periodistes Rafael Nadal i Bàrbara Julve, juntament amb l'escriptor gironí Javier Cercas, han estat els autors més venuts aquest Sant Jordi a les comarques de Girona. D'altra banda, a Barcelona, el metro ha començat avui una vaga amb aturades de 2 hores al matí, tarda i vespre. Anem a Múrcia, on una nena de 13 anys està en coma després de veure's mitja ampolla de rom. En esports, a MotoGP, Marc Márquez ha guanyat per 5ª vegada a Austin i Rossi és el nou líder del Mundial. Aquesta 5ª victòria del de Cervera és la primera cursa que guanya aquesta temporada. Márquez va guanyar per davant de Rossi i Pedrosa. I en tenis, Rafa Nadal va superar Albert Ramos a la final i guanya per 10ª vegada el Masters 1000 de Monte Carlo. És el primer a sumar 10 victòries en un mateix torneig del circuit professional.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui trobem algunes referències a Lloret. Per exemple, el diari de Girona es fa ressò que Marcelí Gómez, conegut com a Nino, és el nou president de l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret. Ho podeu llegir a la pàgina 11 i va acompanyat d'una petita fotografia. Si ens fixem en altres notícies que fan referència a Lloret, veurem a la pàgina 43 del diari de Girona, també se'n fa ressò al punt a l'Esportiu, que el Barça acaba amb la resistència del Lloret al segon temps. Estem parlant d'hoquei. Lluís Grau va avançar el Lloret a la primera meitat, però el Barça després del descans va remuntar i va guanyar per 1-5. En parlarem ara mateix amb en Moisés García. També en esports volem destacar que el lloretenc Jordi Vizcaíno és entrenador de les Nats femení Sant Adrià i aquest equip ha aconseguit una fita històrica, és l'ascens a Lliga Femenina, que és la màxima categoria en bàsquet femení, i ho va aconseguir ahir després de guanyar contra l'Alcobendas per 53-62. També se'n fan ressò força diaris, com és el cas del Punt i del diari de Girona. I per acabar, dir que ahir els Bertrana van ser autorretratats, van tenir un pes important, es va fer un esmorzar coincidint amb Sant Jordi, i a la foto de família dels escriptors, editors i llibreters hi veiem també el lloretenc Joan Domènech, que precisament és el president de la Fundació Prudenci Bertrana.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs veiem ara en els diaris el resultat del partit d'hoquei que es va disputar ahir a la tarda. Malauradament, al final, el Lloret no va poder guanyar. Tot i així, com va anar el partit? Ens ho explica en Moisés quan són les 8:47 i, a més, també repassem la resta de resultats. Moisés, molt bon dia.
Molt bon dia, Maria. Doncs molt bona imatge del club hoquei Lloret, tot i que haurà derrotat, com dius, 1-5 davant de l'indiscutible líder de la categoria de l'hoquei Lliga, el Barça, amb un gol inicial de Lluís Grau al marcador del descans d'1-0, però en el segon temps desfeta amb 5 gols del conjunt del Barça. En futbol, el club de futbol Lloret no va poder passar de l'empat a 0 contra el Centre d'Esports Farners en el derbi salvatà de la Primera Catalana, un partit que va acabar en polèmica amb l'expulsió del lateral esquerrà Albert Puntí. En futbol sala, empat a 3 del Club Unió Futbol Sala Lloret, que tot i no guanyar continuarà en zona d'ascens directe, va ser davant del Prosperitat, mentre que també va empatar a 2 el Lloret Esportiu Futbol Sala, va ser contra el Sant Cebrià de Vallalta. A la Tercera Catalana de bàsquet, el sènior femení del bàsquet Lloret va disputar l'última jornada de la competició, va ser davant del Salt, malauradament les lloretenques van perdre per un marcador de 59-50, mentre que en voleibol les noies del Club Voleibol Lloret, que no afluixen, i van superar el Figueres a domicili per continuar liderant la classificació en solitari, marcador d'1-3. Per últim, en atletisme, dir que José Luis Blanco de la Sansi va guanyar la Bosco cursa de 7 quilòmetres d'Úbeda amb un temps de 23 minuts i 3 segons.
Impressionant el Club Borell Lloret la temporada que està fent sense haver perdut ni un sol partit.
Cap derrota, és espectacular, sí senyor.
Què tenim avui al Lloret Esportiu?
Doncs avui centrarem l'atenció en el partit d'hoquei contra el Barça, parlarem amb Joshua Pérez, també valorarem l'empat a zero del Club de Futbol Lloret contra el Farners amb Edu Urdiales i la segona mitja hora parlarem del Barça-Madrid, el Madrid-Barça, amb quatre lloretencs que van seguir el partit, tindrem la nostra tertúlia.
Doncs a veure què és el que diuen, no tots els lloretencs que venen avui a la tertúlia són del Barça.
No, concretament hi ha dos del Barça, un de l'Espanyol i un del Madrid.
Per tant, interessant aquesta tertúlia de 9 a 10 al Lloret Esportiu, amb en Moisés i també amb en Dani Torrente.
Bueno, avui és baixa, avui no el tenim.
Avui no el tenim.
Avui no el podem tenir.
Doncs amb en Moisés García, fins ara, Moi.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
10 minuts falten ara per arribar a les 9 i ens n'anem ara a l'àmbit cultural i parlem de Sant Jordi i de tot el que l'envolta. I ens comencem fent ressò de la nit de la cultura lloretenca que va arribar divendres al vespre, sempre amb la proximitat de la Diada del Llibre i la Rosa. Jaume Soliguer és qui va rebre el Guardó Sagavina lliurat divendres, com dèiem, a la nit de la cultura. És la màxima distinció en l'àmbit de les arts i les lletres de la vila, la qual es va lliurar com a colofó d'una vetllada que va omplir el teatre de gom a gom.
Jaume Soliguer, ànima del col·lectiu de pintors i de l'associació de pessebristes, entre d'altres, va rebre el premi molt emocionat.
És un reconeixement que jo no sé si me'l mereixo o no, que m'ha sorprès molt i estic molt agraït al meu poble, que l'estimo moltíssim. Estimo moltíssim el meu poble perquè és la meva vida. Jo ja he dit abans que vaig néixer l'any 1941, he vist tota la transformació del poble. Quan jo vaig néixer érem 3.500 habitants, ara estem voltant els 40.000. I aquí és un poble, Lloret de Mar, d'acollida i de convivència, que això ho tenim de treballar entre tots.
El regidor de Cultura és Albert Robert.
Homenatgem a tota aquesta gent que comparteix cultura amb Lloret, que genera cultura a Lloret i que imparteix cultura a Lloret. I nosaltres, per nosaltres és un orgull, és un petit reconeixement a tot el mèrit, que la feina, les hores que dediquen segurament sense cap tipus d'interès més que el de promocionar la nostra cultura al municipi.
Si bé el Sagavina va ser el guardó més esperat de la vetllada, la nit de la cultura, que ha arribat a la 13a edició, ha permès lliurar els Premis Vila de Lloret, centrats en la temàtica dels viatges, amb 380 treballs a concurs arribats d'arreu de Catalunya.
El Premi de Narrativa s'ha atorgat a Manuel Roig, d'Ibi, Alacant, per La presó del vicari.
La presó del vicari és un lloc de Toledo, és literatura de viatge, és un viatge que vam fer en Toledo, en els meus fills, i parla d'una història viscuda des del punt de vista de xiquets, des del punt de vista de... És una història en què al xiquet li agarra por d'una cosa que sent en un programa de ràdio anant a Toledo i que després ens la trobem en Toledo. I és una història d'un viatge familiar, és una vivència de família, de la relació pare i fill, com s'afronten els pors dels xiquets.
El Premi de Poesia ha estat per Alba Sàsquia, per Benvinguda a Bellesa, que també va rebre un reconeixement per haver publicat con un par de ales amb el que va ser finalista als Planeta.
Parlem ara de les categories escolars. En educació primària, dins de l'apartat de narrativa, el premi va ser per Adrià Giral, de l'Institut Escola, per l'obra Salven el mar.
Que cuidem el mar i les criatures que hi ha. Perquè a mi m'agrada molt la natura i els animals, perquè sense ells no podríem viure.
El de poesia se l'ha endut un altre alumne de l'Institut Escola, Adrià Ventura, pel treball titulat El mar.
He començat a escriure tot el que sentia sobre el mar quan em banyo dintre, quan miro els peixos, quan m'estiro a la sorra, i m'agrada molt el mar.
En educació secundària, el guardó de poesia l'ha guanyat Un viatge cap al futur, de Cristina López, de l'Institut Rocagrossa.
Sempre ens han dit que aquesta poesia o aquesta narració ha de ser d'un viatge, i jo vaig pensar que fer un viatge normal era com molt corrent, i vaig pensar que la nostra vida en general, des que vam començar a estudiar fins ara, ha sigut un viatge, i ara que marxo de l'institut volia representar-ho en forma de poesia.
El Premi Narrativa és per a Records, de Fran Saez, de l'Institut Rocagrossa.
És un viatge en els records,
sobre... un noi ens explica els seus sentiments i emocions cap a una persona que no és una present a mi. Llavors parla des dels records que té sobre aquesta persona.
Les sirenes de Santa Clotilde és el títol del treball que ha guanyat el Joan Llaveries de contes infantils il·lustrats. Els autors són Montserrat Macià i Pablo Tello.
La Nit de la Cultura també ha atorgat diferents premis a treballs en línia. En concret, el millor bloc de literatura ha estat per a Jordi Cervera, el bloc de creació literària per a Dolors Clota, el millor bloc de viatges per a Carles Pérez i el millor post sobre Lloret per a Nicole Viernes.
La vetllada va incloure el reconeixement als autors i entitats que han publicat una o més obres durant l'últim any.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I si això va passar com a prèvia de Sant Jordi, ahir es va celebrar la Diada amb un diumenge festiu i dia assolellat. Els aliats perfectes per fer de Sant Jordi una diada de gran èxit. Moltes persones es van acostar a la Fira del Llibre i la Rosa a Lloret per gaudir del 23 d'abril. Els protagonistes van ser els llibres, especialment d'autors locals, i també les roses de color vermell, com cada any.
L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, qualifica Sant Jordi com de la gran diada no oficial de Catalunya.
Sí, és un dia espectacular, ens fa un temps de faula i és un dia doncs, per sortir, passejar, mirar llibres, comprar roses, comprar llibres i gaudir-ho amb la família, un dia primaveral esplèndid, i és el dia no oficiós, és la festa no oficiosa de Catalunya, però per molts de nosaltres és un dia molt i molt i molt especial i per tant doncs, l'hem de gaudir doncs, amb tota l'esplendor doncs, que un dia com avui ens permet.
Una seixantena de parades van ocupar el passeig Verdaguer entre llibreries, floristeries, associacions particulars i partits polítics.
Algunes entitats han estat per primera vegada a la Fira del Llibre i la Rosa, que ha arribat a la 37a edició. És el cas de Càritas Parroquial. Escoltem una membre, Sònia Campos.
Primer de tot perquè necessitem recollir diners per portar a terme els nostres projectes, i clar, és obvi, però també perquè pensem que és una diada molt especial per nosaltres, altres, no? Per tots els que estem al poble i a Catalunya, i la manera també de reciclar llibres ho trobàvem molt interessant perquè és una manera també de fer que, bueno, aquest sistema més capitalista i així, no? Que anar una mica també per tot més sostenible i per reciclar i aprofitar les coses i no malbaratar, no? I tot conjunt van dir, doncs, provem a fer una parada aquest any a veure què tal va.
Les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles també van tenir una presència destacada al Sant Jordi d'aquest 2017. Escoltem tres alumnes del Pompeu Fabra.
Trobem unes coses de Sant Jordi. Hem agafat molts llibres que no fèiem servir i els estem venent a 1 euro, 2, 3 i 5. Perquè tenim que aconseguir diners per anar a unes colònies.
Els que no utilitzàvem de casa els hem agafat. Era a segona mà, que estiguessin una mica bé, evidentment, i els hem portat aquí i els venem a un tal preu perquè ens els puguin vendre.
Ara fem cinquè i les colònies les farem a sisè. Ens anirem a esquiar una setmana.
Estem venent llibres, roses i manualitats que hem fet.
Des de la Immaculada Concepció, un any més, els seus estudiants han portat fins a la fira l'ONG Save the Books. Guillem Franc és un dels alumnes.
Doncs aquesta ONG ja la vam crear fa 2 anys i el que fem és, la gent ens porta llibres que ja no fa servir perquè així no els ha de llançar o els ha de donar a un altre lloc, i nosaltres el que fem és classificar-los i els tornem a revendre en preu molt simbòlic, entre 0,5 i 5 euros, i el que fem és donar tots aquests diners al Banc d'Aliments.
Parelles d'enamorats, vianants, turistes i molts lloretencs van gaudir d'un Sant Jordi que va comptar ahir a la tarda amb l'audició de sardanes de la cobla Bisbe el Jove. Dos minuts queden per les 9 i aquest cap de setmana ha estat marcat per la Diada de Sant Jordi, la Nit de la Cultura, però també per la primera edició del Primavera Market. L'han organitzat per primera vegada els comerciants amb la voluntat de superar el que fins ara han estat la botiga al carrer i el Lloret Street Shopping.
El certament amb establiments de la vila ha comptat amb més d'una vessant solidària. S'ha recaptat fons per investigar sobre la fibrosi quística.
Valorem aquesta primera edició del Lloret Primavera Market amb el portaveu dels comerciants, el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com diríem que ha anat aquesta primera edició?
Bé, en molts aspectes ha estat molt positiva. El canvi d'ubicació
els espais que s'han creat, el tipus de parades que s'han creat a Granat, entenem que és un vot a favor, i bé, el que passa que una altra cosa és que sigui un dia activament positiu en quant a les vendes, perquè ja estem a finals d'abril, i bé, ha estat un dissabte posterior a Setmana Santa, un Sant Jordi al costat, i bé, han estat aspectes que també han marcat que tampoc hagi estat una botiga al carrer amb grans vendes, però bé, però s'han mantingut vendes l'any passat, i amb això doncs ja estem contents.
Perquè la data també s'ha canviat, abans es feia en finalitzar les rebaixes, no? I ara que les rebaixes es poden fer tot l'any, s'ha decidit passar-ho en aquesta data. Es plantejaran una altra possible data o...?
Sí, de cara a l'any que ve és possible que ho avancem una miqueta, ho avancem a principis d'abril, probablement, perquè bé, el que ens hem donat compte és que ser en un moment on, aprofitant que Lloret és una zona turística i aprofitant que Lloret ens ve molta gent de cap de setmana i ens ve més gent de cara a l'abril que de cara al mar, és molt probable que l'any que ve ho fem coincidir a principis d'abril, tot i que es deixarà triar els mateixos comerciants que puguin dir la seva i que comencem a fer. Nosaltres fem una proposta i si els participants els sembla bé, endavant, no fem les coses perquè sí, i en aquest sentit sempre demanem l'opinió dels que han participat, que són els que a l'última hora, doncs, els interessats. Vull dir, nosaltres el que hem de fer en aquests casos és marcar les dades, perdó, és posar les condicions perquè es pugui fer l'actuació. Una de les condicions o un dels poder de les prerrogatives que teníem per arribar era una, que fos el dissabte ens vingués gent, el canvi d'ubicació, si era el que canviera positiu o no positiu, si ens podia vindre gent en aquest espai, i aleshores el canvi de també del nom. Hi havia diversos aspectes que nosaltres van començar a marcar-nos com a fites, i amb aquests han aconseguit, un cop arriba la gent i un cop tenim la gent al carrer, el que després ha de fer el comerciant és convèncer perquè comprin o no comprin. Nosaltres ja hem fet la feina de posar tothom a fora, hem estat capaços de treure la gent, i un cop la gent està al carrer, després ja és una feina dels interessats, dels comerciants, a intentar vendre el producte. També falta que la gent també tingui ganes, també, ja és un altre aspecte.
I a banda de les vendes dels comerciants, aquest any també hi havia una causa solidària, recollint diners per investigar sobre la fibrosi quística. Quants diners es van recollir i com es van recollir?
Doncs va ser es va fer de dues maneres. Una, a través d'una subhasta, que es va fer amb diferents productes dels comerços participants, i a partir de les 8 es va fer una gran subhasta. Aquesta gran subhasta doncs vam intentar recaudar el màxim i al final es va recaudar aproximadament més de 700 euros. Està molt bé perquè va ser una subhasta que és el primer cop que es feia una subhasta. Entenem que és un tipus d'acció que no està la gent habituada, i per tant, bé, els lots eren molt interessants, eren lots que tenien un valor molt superior al preu que nosaltres hem considerat amb la subhasta, però tot i així era totalment solidària i es anava a buscar un màxim de diners a recaudar i no intentar recuperar el que cada comerciant havia donat, perquè ja ho donaven per aquesta finalitat. Per tant, el que es va aconseguir ja està molt bé, estem prou contents. Aquí, clar, hem d'agrair també a Folder, al Sandrop i al Viajes Loreto, que van participar activament en aquest cas, i també participants de l'Associació per la Fibrosi Quística. Paral·lelament, tots aquells comerços que tenien un datàfon de CaixaBank, a través de la targeta, totes les compres que feien, només aquell dia, totes les compres que feien, l'obra social donava un percentatge també per la investigació. Les dades i el resultat d'aquesta recopilació de diners que s'han donat a través de la targeta ho tindrem aquesta setmana, perquè ho vam fer únicament per als comerços associats. Aleshores, sumant aquestes dues quantitats, creiem que pot ser una quantitat doncs, bastant maca i creiem que podem donar el nostre granet de sorra en aquesta investigació.
Doncs Francesc Alsina, gerent de l'Associació de Comerciants, agraïm aquestes valoracions. Veurem en els propers mesos quines noves decisions es prenen respecte a aquesta Lloret Primavera Market. De cara a la botiga al carrer de l'estiu, també, o Lloret Street Shopping, també hi haurà canvis?
Farem aquest plantejament, tornarem a fer aquest plantejament en els participants, en els socis, i veiem quin és el format que els agrada més. Creiem que, bueno, que aquest format està molt bé, és molt maco, i esperem que agradi. Si ha de ser el que s'ha fet sempre, doncs el que s'ha fet sempre.
Doncs...
Seran ells els que tenen l'última paraula. Hem posat les bases perquè, bueno, perquè per demostrar que, a més, és un carrer on es poden fer aquest tipus de fira, i és un carrer que és molt interessant perquè ajuda a dinamitzar tota una zona, i creiem que és molt... molt positiu que, bueno, que nosaltres hem tingut aquesta valentia en aquest sentit de dir, escolta, apostem per aquesta zona, fem alguna cosa totalment diferent, i a partir d'aquí ja veurem.
Bé, doncs esperem poder-nos fer ressò de qualsevol novetat que hi hagi, i com deia, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió. Bon dia.
Passant ara 4 minuts, us deixem per donar pas al Lloret Esportiu. Moltes gràcies i fins demà.